Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en Jordi Favà des de Volcànic Internet. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Tenim moltes coses avui a comentar. Anirem cap al Mobile World Congress de Barcelona perquè s'està celebrant aquests dies, encara que la seva difusió com a conseqüència de la guerra és mínima. La repercussió mediàtica tampoc és que sigui molt abundant aquests dies, perquè tots els esforços estan situats precisament a la cobertura de la guerra d'Ucraïna. Tenim coses a comentar al voltant de l'impacte d'aquesta guerra en el món de les xarxes i en el món d'internet, perquè s'estan produint ciberatacs constants a diferents punts d'Europa, Jordi.
Sí, correcte. Bueno, de fet, ja abans de la guerra ja hi havia una altra guerra invisible, no? Que no s'estava veient, que era dels atacs mutus que s'estava fent Rússia contra Ucraïna i Ucraïna contra Rússia. Mm. És a dir, realment s'estaven... La guerra havia començat ja feia mesos i anys, no? És a dir, ara potser sí que, a part de que hi ha la guerra bèl·lica que estem veient cada dia per la televisió i la premsa, però per darrere hi ha una altra guerra, no? Que potser ara se li dona una mica més de llum, però que ja fa anys que va per darrere, no? Vull dir, i ara a més s'hi ha ficat també Anonymous pel mig, que és el grup aquest de hackers i que estan atacant tots les webs governamentals de Rússia.
Jordi, aquesta guerra cibernètica, per entendre'ns, nosaltres la podem notar d'alguna manera?
Sí, perquè són danys col·laterals una mica, no? És a dir, hi ha part que Rússia, és a dir, ara mateix està atacant Ucraïna, però la guerra cibernètica ataca Estats Units des de ja fa anys, no? És a dir, també hi ha una guerra entre Rússia i Estats Units, segur que estan intentant penetrar en certs governs d'Europa, no? I, bueno, ja n'havíem parlat alguna vegada, no? És a dir, que és una guerra que no es veu, que no causa baixes, però que ja existeix i és molt greu, també.
De fet, hem d'explicar als nostres oients que precisament els nostres serveis de podcast ahir varen estar sense funcionar durant gran part de la tarda com a conseqüència d'un ciberatac que van patir els servidors que estan allotjats a Alemanya i es van veure diverses webs afectades també per la mateixa qüestió. Per tant, de pico de palada tots ens rebem les conseqüències, no, Jordi?
Correcte, no, exacte. És a dir, imagina't que... tenim serveis allotjats en un data center que també hi ha webs de Rússia, d'Ucraïna, o webs que vulguin ser atacades, no? Doncs clar, si fan un atac en aquestes webs, segurament els altres serveis que hi ha en aquest data center d'informació d'alguna manera o altra es veuran afectats. Uh-huh. No? Ja sigui perquè se serveixen més lenta la informació, ja sigui perquè directament no es pot servir la informació.
Jordi, perquè quan parlem de ciberguerra, aquí entrarien, pregunto, el tema de desinformacions interessades d'una banda, i aquests atacs persegueixen què? És a dir, deixar de fer funcionar i, per tant, fer anar malament els sistemes generals, perquè avui tot ho tenim informatitzat?
Sí, correcte, és a dir, fer mal, no? És a dir, causar danys econòmics grans, no? És a dir, un dels atacs abans de la guerra bèl·lica que va fer Rússia contra Ucraïna, per exemple, va deixar les webs governamentals fora de servei i els hi deia una frase, volem dir, prepareu-vos que venim. Uh-huh. Vale? Llavors, causar la por, danys econòmics, etc.
Entenc, per tant, que els països, de ja fa temps, perquè com tu molt bé deies, ara tenim una escalada bèl·lica, però aquest tema ja fa molt temps que dura, tenen un exèrcit paral·lel, no?, el físic, sí. De hackers o d'informàtics?
Informàtics, hackers, sí, sí, exacte. En teoria, els russos tenen l'equip més bo, sempre s'ha dit sospitat, no? Però, bueno, vull dir, la guerra en aquest costat es fa mútuament, eh? Vull dir, es fan entre Rússia contra... Podríem dir Rússia contra el món ara mateix i el món contra Rússia, una mica.
Jordi, dins de totes les conseqüències més tecnològiques que porten i que s'han anat sentint aquests dies a partir de la guerra a Ucraïna, vam sentir que el senyor Elon Musk s'hi posava amb el seu Starlink. Expliquem una mica això, què és i què és el que ha fet Musk.
Sí, Elon Musk té una de les empreses que té, és un servei per donar cobertura a internet a través de satèl·lits, vale? Són els Starlink, que són aquests satèl·lits que de fet a Catalunya se n'han vist després de fer llançaments, crec que n'hi ha més de 1.500 ja, doncs després de fer un llançament, de vegades mirem al cel i es veuen com una filera d'estrelles, una al costat de l'altra, no? I dius, ostres, què és això tan raro? Bueno, doncs són els satèl·lits acabats de llançar, vale? Que fins que no es posen a mòrbita i al seu lloc, doncs tarden uns dies. Doncs des del govern d'Ucraïna, es va dir via Twitter, li van demanar a l'Elon Musk aviam si podia donar cobertura a Ucraïna, perquè bueno, l'exèrcit rus estava atacant, entre altres coses, doncs les connexions, no? És a dir, a més, atacant físicament, però atacant també a nivell de saturar la xarxa, no? Llavors, si els saturen la xarxa, també és una manera de hackejar, perquè no tenen comunicació a través d'internet, o internet va lent, no? Llavors, el govern ucraïnès li va demanar a través de Twitter si ho podia fer, si podia posar els satèl·lits a sobre Ucraïna per donar cobertura. Ho va fer, en poques hores va reaccionar, va dir, ja els teniu funcionant, i a més, us envio un camió amb més, clar, és a dir, amb dispositius perquè us podeu connectar en aquests satèl·lits. I el camió va arribar fa 2 o 3 dies a Ucraïna.
Aquestes fotografies que hem pogut veure són gràcies a aquestes fotografies aèries, on veiem aquesta corrua de 60 quilòmetres de tancs que es dirigien cap a Kiev. Són gràcies al gest d'Elon Musk?
No té res a veure. O sigui, els satèl·lits de l'Elon Musk són satèl·lits per donar cobertura a internet. I no fan res més. Llavors, aquestes imatges que hem vist són de satèl·lits d'altres empreses. Ara no me'n recordo el nom, però una d'elles és una empresa privada que té satèl·lits i va passar les imatges un cop ho va veure.
Però aquest internet ens el llencen des de dalt, per entendre'ns, eh? No necessita cobertura terrestre o sí?
No necessites cobertura terrestre, vale? I tu a casa teu el que tens és una petita antena parabòlica que es connecta amb el satèl·lit. I llavors, a través d'un dispositiu, connectes el teu portàtil, el teu mòbil, doncs, en aquesta antena parabòlica que et donarà cobertura.
D'aquesta manera es garanteix això, que si les comunicacions via terrestre o les que poden estar en el propi territori s'inutilitzen, no?, hi hagi la possibilitat de poder utilitzar aquestes. Jordi, també hem estat sentint, s'estan aplicant moltes sancions des de tots els àmbits, però també les grans companyies, hem vist companyies d'entreteniment, plataformes com Netflix, Disney, etc., que s'han sumat a les sancions en el sentit de cadascú dintre del seu àmbit, no?, deixar de fer una sèrie de coses, i també han entrat les tecnològiques.
Sí, totes. YouTube ha banejat els canals de YouTube de Russia Today i Sputnik a Europa. Per tant, des d'Europa no es pot accedir a aquests canals, que eren més els dos medis més afins a la política de Putin, no? I que, segons Google, doncs donaven informació desbiaixada, i per evitar-ho, doncs, pum, els han banejat, no? I d'aquesta manera, doncs, des d'Europa, és a dir, no ens poden bombardejar amb informació a Europa des d'aquests dos medis, no? D'altra banda, ha fet el mateix Facebook, ha fet el mateix Twitter amb aquests comptes, i Twitter s'està posant una mica més en sèrio, i té un algoritme que no va molt bé, de moment, però que marca aquells comptes que són afins del govern rus. Vale? El que passa que, a part de marcar automàticament els comptes que són afins i que són reals, s'han vist inclús periodistes que donaven informació de tot el que està passant, que també els marcaven com a un compte afí a Rússia, no? I quan no era així, era un periodista donant informació. Llavors, l'algoritme aquest s'ha de millorar, perquè a part han bloquejat comptes que són comptes vàlides, però bueno, vull dir, s'hi estan posant amb tot això.
Clar, això és una mica un risc, eh? Perquè això pot acabar sent la caça de bruixes de McCarthy al seu moment, és a dir, ja sí. Suposo que els algoritmes tots sabem que van en certa manera i fins a cert punt, no? I amb temes aquests delicats a vegades poden ser contraproduents.
Bé, a mi el que m'agradarà veure és quines conseqüències de futur tindrà tot això després, eh? Aquests posicionaments, vull dir.
Sí, clar. Aviam, ara, o sigui, s'hi han sumat per fer el que estan fent des dels governs, que és aïllar Rússia, no?, una mica. Doncs, clar, vull dir, si s'aïlla Rússia físicament, però telemàticament pot seguir fent-ho tot, doncs, bueno, no està del tot aïllada. Llavors, clar, si YouTube baneja Disney, Netflix... doncs realment al final quedarà totalment aïllada.
Perquè clar, no sé si en el cas de Xina, que sabem que hi ha una censura prèvia, és a dir, hi ha molts continguts que la població xinesa no pot accedir, això passa igual a Rússia? O allà en principi aquest tema més de contingut habitualment, no parlo d'ara, sinó habitualment no hi ha tanta censura?
No hi ha tanta censura, crec jo. No ho sé en detall, però jo crec que no hi ha tanta censura, tot i que n'hi ha, però tot això ara s'està fent pel fet d'intentar garantir que no hi ha fake news i que la informació que s'està donant realment és veraç i és vàlida. Una mica.
Bueno, evidentment ho anirem seguint perquè això no s'ha acabat aquí. Com dèiem, cada dia tenim notícies noves. Hi ha un altre tema que tenim, el que deia abans en Joel, que aquests dies en un altre context obriria portades i en canvi doncs ni surt, que és el mobile, que després de, ara diria un parell d'anys, no Jordi, que no s'ha fet, ha tornat en presencial.
No, bueno, l'any passat es va fer, però molt, molt i molt descafeinat. I el metavers d'aquest, el mobile d'aquest any volia ser una mica el retrobament o intentar no arribar, però intentar que fos quasi bé com era abans, no? Crec que dels 8 pavellons se n'han ocupat 7, el qual és molt. Hi han anat moltíssimes empreses i per resumir una mica seria el mobile del metavers, no? És a dir, pràcticament només es parla de metavers i moltes de les grans empreses doncs estan venent aquest producte, podríem dir-ho, en el qual pots anar allà i descobrir què serà el metavers, no? És a dir, al final et deixen unes ulleres de realitat virtual, que no deixa de ser això, i et pots submergir en experiències que seran molt pròximes al que hi haurà en el metavers.
Per tant, entenc que hi ha una aposta. Dèiem que Facebook ho havia començat, però que no massa èxit en general. Entenc que hi ha una aposta d'anar cap aquí.
Sí, és a dir, però al final és, jo crec que és més un canvi de nom, perquè si és a dir, al final, què és el metavers? Bueno, doncs et poses uns ulleres de realitat virtual i entres en un bon paral·lel. És com si tinguéssim el Second Life amb unes ulleres de realitat virtual, no? Ara mateix. Llavors és més aviat poder un canvi de nom i de màrqueting, no? I del que es vol arribar a ser, i que la tecnologia que ens permetrà arribar al metavers és la realitat virtual. Però a dia d'avui no deixa de ser que et poses unes ulleres de realitat virtual clàssiques que hem vist tots i entres en un món paral·lel, entre cometes, en el qual allà ja pots fer, o pots jugar, o pots fer diferents accions. No?
Jordi, no sé si tens la sensació de que tot això del metavers ha generat més expectatives de les que de moment s'estan complint.
Sí, i tant. Sí. Jo crec que ho vam comentar ja el primer dia, que de moment no, el metavers és molt maco a on es vol arribar, però que el que hi ha avui dia és realitat virtual. Ja està. No té més. I que més que el que es pot arribar a fer en el metavers, l'important serà el camí i les innovacions tecnològiques que hi haurà en aquest camí, que segur que ara mateix, igual que quan es comença un nou camí, no saps el que t'hi trobaràs, doncs no sabem les aplicacions que poden sortir derivades d'aquí, no? És igual que les Google Glass. Les Google Glass, molta gent diuen, no va servir de res, va servir de molt. És a dir, el producte no va tenir èxit, però la innovació tecnològica que hi va haver allà s'ha vist replicada en telèfons mòbils, s'ha vist replicada en molts altres dispositius. Llavors, vés a saber què serà el metavers, no?, d'aquí 5-10 anys, però al camí trobarem moltes innovacions que portarem al nostre dia a dia. I que moltes ni percebrem que és gràcies a voler arribar aquí en aquest metavers.
Jordi, el mobile no és un lloc de presentació de molt producte nou, oi? És a dir, hem anat veient que, suposo que també motivats pel fet que no s'ha fet durant aquest últim temps, les cases han anat com presentant a part les seves novetats i després quan van al mobile, és més un lloc per fer negoci o fer aparador, diguéssim, o no? O realment també potser aquest any o els que vindran serà un lloc d'exposar o de presentar nous productes?
És una mica de tot. Sí que és veritat que fa uns anys, no fa abans de la pandèmia, per exemple, Samsung allà feia les grans presentacions dels dispositius que vindrien el pròxim any, no? Però aquest any Samsung ja va fer el seu propi event abans del mobile, presentant els dispositius, el Samsung S22, etc. Llavors, en aquest cas, la gran presentació que sempre es feia a l'inici, a part era una presentació que es feia, crec que el dia abans de començar el mobile, en el qual ja generava expectació, després ja es feien els sopars protocolaris, etc., doncs no hi va ser-hi, perquè ja ho va fer abans, no? Sí que és veritat que hi ha moltes empreses allà presentant producte, eh? Vull dir, l'estan presentant, però és un punt de reunió i per fer negoci, no? És a dir, sí que és veritat que no s'està arribant als nivells d'abans de la pandèmia, veurem si en un futur s'hi arriba, o si es queda en aquest estatus de més descafeinant, no? Perquè ara molta gent, vull dir, al final s'ha après que no cal anar físicament 4 dies per fer segons quins negocis.
Continua sent un bon lloc per les startups?
Sí, però no el mobile en si, sinó l'event paral·lel, que aquest realment és interessant, que és el 4 years from now.
From now, sí.
Vale? Que és un event paral·lel que dura 3 dies, en el que crec, ara aquest any no sé on està situat, però inclús altres anys no estava ni en el mateix recinte, en el qual allà hi ha presentacions de startups, empreses, producte de les startups i inversors. Llavors és un punt de trobada per a aquelles startups per presentar el seu producte o startups que estan buscant inversió. I allà sí que es fan negocis. O sigui, allà, a part, és una altra mentalitat. És a dir, al final, al Mobile World Congress hi ha molts tiburons, per dir-ho així, no? Hi ha moltes corporate, empreses grans, etc. I en el 4 Years From Now són startups, empreses petites, que es mouen molt ràpid i que allà les coses passen molt ràpid. Vull dir, és una dinàmica, i anar-hi ja olores, ja és diferent, tu passes millor. Jo quan hi anava m'agradava molt més el 4 Years From Now que no pas anar al mobile, per exemple.
Que en aquest cas, Jordi, en aquest on us trobàveu les startups, per entendre'ns, no el principal, sinó aquest també és secundari, aquest també era de pagament?
Sí, però bueno, igual que el mobile, si t'interesses per algun, tu mires el llistat d'empreses, t'interesses per alguna, i hi ha invitacions i te l'envien.
Molt bé.
Vull dir, realment hi ha un preu...
No, perquè hi havia preus que eren prohibitius, eh?
Sí, hi havia preus molt cars.
Sí, 700. L'entrada bàsica és 700 euros.
És una inversió que realment ha de sortir rentable.
Però al final és... És a dir, hi ha tanta gent que al final, si estàs en aquest món de la tecnologia, tens algun contacte que té invitacions. I li demanes i ja està.
Molt bé, ho seguirem bé quan s'acabi, veure, ja ho comentarem una mica, quin és el balanç i quines coses es preparen de cara a l'any vinent. Jordi, una última cosa que teníem damunt la taula. Ens has comentat que hi ha una mena de nou efecte 2000. Això exactament què és?
Sí, de fet és una obsolència dels navegadors. Sí. És com un efecte 2000, no? Una mica invers. I què passa? Doncs que això ho ha descobert Mozilla, que és el propietari de Firefox, vale? I Google amb el Chrome ho ha confirmat, i és que tant Mozilla com Google Chrome estan a punt, els navegadors, estan a punt d'arribar a la versió 100.
I això què vol dir?
Vale? En principi dius, la versió 100 és el que dius, què vol dir? Bueno, doncs resulta que hi ha molts servidors webs que quan un servidor web rep una petició d'un dels navegadors, vale? I ha de servir una pàgina web, l'ha d'enviar a l'usuari, doncs mira quina versió el navegador té. Vale? Doncs aquests servidors webs no estan preparats per mirar versions de navegadors de més de 2 xifres.
Clar, de 3 dígits.
De 3 dígits, correcte. Què vol dir? Que rebrà la versió 100 i li dirà que aquest navegador no és compatible.
I això
quan realment té l'última versió. Vale? I això suposarà que webs ara mateix com Yahoo, com HBO, com Slack, poden deixar de funcionar. Totalment o en part. Vale?
Caram.
evidentment s'ha descobert fa uns dies, o sigui, a part no és algo que digues, no, es veia venir des de no, s'ha descobert fa pocs dies.
Caram.
I passarà a finals de març. O sigui, perquè ja vindrà la versió 100 de Chrome. I aquí hi ha dues solucions, o paren o presenten la versió 100 dels navegadors d'aquí uns mesos més i donen més temps a la gent, bueno, a la gent, als administradors de sistemes a actualitzar els servidors, però al final sortirà una actualització i s'han d'actualitzar i no hi haurà cap problema, vale? Però si no han deixat aquest marge de temps, pot ser que algunes webs doncs tinguin algun problema de que no es puguin veure per l'usuari. Tu entraràs a una web que fins a un dia t'havia funcionat correctament i l'endemà et dirà que el teu navegador no és compatible per mirar aquesta pàgina web quan realment tens l'última versió del navegador.
Però clar, això és greu en el sentit que ara estava pensant, no? Comentaves, per exemple, pàgines com HBO, que clar, tenen subscriptors i per tant necessiten d'oferir uns serveis perquè a més cobren per això, no? Sí, sí, sí. Clar, és un tema que pot fer enfadar molta gent i pot fer perdre clients.
Tampoc podrien donar-se de baixa perquè no els anirà la web.
Ara cobrar-te segurament sí que deuen poder cobrar, això deu anar per un altre sistema.
Això segur. Llavors, què passarà? Al final no passarà res, no? Perquè al final qui ha de treure l'actualització dels servidors, que és un paquet, doncs ho trauran, s'actualitzaran i la cosa quedarà aquí com una anècdota, crec. Però bueno, sí que és veritat que és sorprenent, no?, que 2022, ara, a pocs dies que passi, se n'hagin adonat d'això. I a més, hi ha una altra possible desconnexió, no?, i és que molts governs ja estan autoritzant a les operadores a donar de baixa les xarxes 3G perquè tinguin més ample de banda per poder instal·lar més 5G. Vale? Què passa? Que encara hi ha molts mòbils i molts dispositius que només funcionen
no
amb 3G.
Estan, clar, no estan habilitats, clar.
Llavors, que no van amb 4G. Llavors, clar, aquí es preveu que d'aquí uns mesos, si a les operadores comencen realment a tancar les xarxes 3G, hi hagi molta gent que el seu telèfon mòbil deixi de funcionar, dispositius que tenim a casa que funcionen amb 3G puguin també deixar de funcionar, i bueno, és un altre tema que s'està portant en paral·lel, aquest.
Molt bé, doncs vinga, només ens falta, després de pagar la llum i el gas, haver de canviar el telèfon. Ja, al final, serà
2022,
complicat.
2022, bastant, portem dos mesos i...
Sí, i es podria anar acabant.
Sí, exacte, ja podríem anar acabant, ja hem tingut prou.
Jordi Fava, de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies. La setmana que ve ens tornem a veure per continuar parlant de qüestions tecnològiques que ens afecten, ja veieu, i molt a tots plegats.
I tant que sí. Una abraçada, Jordi.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.